Les autoritats romanes se servien dels teatres com un mitjà per a realitzar propaganda tant d'ells com del tipus de vida romà a través de l'edifici en si i també pels missatges que des d'allà es llançaven. Igual que els seus antecessors, utilitzen els edificis teatrals per dur a terme representacions de tot tipus, tant teatrals com pompes fúnebres d'un personatge públic. Els espectacles es produïen durant tot el dia i era l'Estat qui els subvencionava sense que l'espectador hagués de pagar per assistir. Igual que va succeir amb la resta de teatres, la implantació del cristianisme al segle IV va suposar un fre a les representacions teatrals a Sagunt, ja que la nova religió considerava immorals este tipus d'espectacles. Això, unit al pas del temps, va originar el deteriorament progressiu de l'edifici, que va servir, igual que tants altres de l'època, com a pedrera per al proveïment de materials per a la construcció d'habitatges i altres monuments a la ciutat o fora d'ella, com és el cas del monestir de Sant Miquel dels Reis. Un altre factor important en el seu deteriorament és la seva ubicació, al costat del castell, escenari de qualsevol enfrontament bèl·lic que afectés la ciutat. El teatre romà, datat del segle I després de Crist, ha estat un edifici molt alterat a causa de les successives destruccions i algunes restauracions bastant polèmiques. Després del seu abandonament com a teatre, ha tingut diverses utilitats, sent una d'elles la d'improvisada plaça de bous. A partir de l'edat mitjana, va tenir també ús militar que va contribuir en part al seu manteniment. Quan el va visitar Alexandre de la Borde a principis del segle XIX, i segons consten els seus gravats, tot i mostrar-se en unes condicions deplorables, mantenia gran part del pòrtic superior, així com les voltes de cobriment dels corredors i vomitoris. La invasió napoleònica suposarà el seu major deteriorament. És utilitzat com a lloc de defensa i la part alta és enderrocada, ja que dificultava les operacions militars. Poc després, les Corts de Càdiz acullen baix la seva protecció el nostre teatre, en el que pot considerar-se el primer nomenament de monument nacional a Espanya, encara que no seria efectiu fins al 1890. Situat a la concavitat de la muntanya, el pendent va permetre tallar la graderia. El més cridaner és la proporcionalitat de la seva arquitectura. La comprensió d'este teatre comença per desxifrar el seu traçat regulador. El diàmetre de l'orquestra és de 22 metres i esta dimensió constitueix la mesura a partir de la qual s'organitza l'edifici. Per este motiu, l'altura del mateix és de 22 metres. Tot un exemple d'harmonia expressada en el Tractat d'Arquitectura de Marc Vitruvi amb un diàmetre de 22 metres. Per a l'estudi de les seues parts, establirem tres zones ben definides: l'Escaenae, l'orquestra i la cavea. El conjunt de l'escenari i tots els elements i sales necessàries per al correcte funcionament de les representacions constitueix el primer dels elements als quals s'en fer referència, l'Escaenae. Estava sobre un pòdium que l'elevava de l'orquestra. Podem dividir-la en diverses parts. El proescanium és l'espai on actuaven els actors, situat sobre el pòdium entre l'orquestra i l'Escaenae fronts. La part més propera a l'orquestra, i de vegades un poc més elevada, és el que es denominava el púlpitum. La seva superfície solia estar coberta de fusta, i baix es situava el hiposcàneum, la càmera oculta per als mecanismes necessaris en l'Escaenae, així com per als decorats. En l'alçat de l'orquestra s'aixecava una façana que és el que constituïa el fronts púlpiti. L'Escaenae fronts era el mur monumental que delimitava el proscaenium a la part posterior i era l'element més espectacular i característic de l'Escaenae. Estava compost d'un o diversos ordres superposats amb les seues columnes i entaulaments, coronats amb una teulada inclinada que complia una doble funció. D'una banda com a protecció i d'altra contribuïa a l'acústica. Tres portes s'obrien en ell per a donar entrada als actors, una central, la valva regia, i dos laterals, valva hospitalarium. El poscaenium és el conjunt de dependències situades darrere de l'Escaenae fronts, el lloc reservat per als vestidors, passadissos, camerinos. El parascaenium són les dependències situades al costat de l'Escaenae fronts. En elles s'obrien dues portes, itinera versurarum, que comunicaven directament amb el proescaenium. El porticus postescaenium era la façana exterior de l'escena amb ordres d'arcs secs i en ocasions formant un pati posterior. L'orquestra és un espai semicircular i està situat entre l'Escaenae i la Cavea. En el seu origen grec, era el lloc on es col·locava el cor que acompanyava les representacions. La Cavea és la graderia on s'acomoda el públic assistent a les obres. La seva estructura general el divideix en tres zones horitzontals en alçada, cadascuna d'elles reservada a un tipus d'espectador. La Imma Cavea és la zona més baixa i més propera a l'escenari, sent el públic que veia la representació des d'este lloc el de més alt nivell social i només en algunes ciutats s'admetia a dones d'alt llinatge. És la zona amb més files, amb un radi menor i en la qual caben menys espectadors. La mitjana Cavea és el lloc destinat al públic en general i està situada a continuació de la Imma Cavea. En esta zona, allò més normal és que foren homes els assistents, encara que en teatres que per les seues dimensions no pogueren albergar una suma cavea, també les dones i els nens es podrien situar allà. La part més elevada, la suma cavea, era la zona destinada a les dones i els nens, tot i que, com hem esmentat, hi havia teatres que no disposaven d'esta zona. La vomitòria eren les entrades d'accés a la cavea i estaven voltades. En els anys 50, en este teatre es va representar la destrucció de Sagunt, que va ser tot un esdeveniment, amb música de Joaquim Rodrigo, fill de la població, i la part dramàtica escrita per Sánchez Castanyer i José María Pemán. Per ací van desfilar Mari Carrillo, Adolfo Marsillac i tants altres. També s'organitzaven ací jocs florals o concursos de poesia en llengua vernacla, com es deia llavors, on el premiat o premiada obtenia l'anomenada flor natural. Normalment, la reina dels jocs era una jove de família adinerada. Era una mena de presentació en societat. En els anys 60, s'organitzaven festivals de masses corals combinats amb alguna obra clàssica. Actualment, es realitza tots els estius un festival anomenat Sagunta Escena amb un variat programa. Recomanem la seva assistència. La nit estival pot transportar a l'espectador acomodat en un enclavament tan especial a mons de distància. I deixar-se portar per la brisa marina que banya este teatre no deixa de ser una experiència molt propera a la que en un altre temps atreia fins ací als antics saguntins. El teatre, estranya màgia capaç de guarir l'esperit.